Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Els primers equips masculins de l'handbol Sant Cugat, el rugby Sant Cugat i la UES de bàsquet afronten un cap de setmana decisiu amb les diferents fases d'ascens a categories estatals. Els entrenadors dels tres equips han passat per Cugat Mèdia per explicar les hores prèvies davant aquestes cites. El tècnic de l'handbol Sant Cugat, Àrid Salvador, ha deixat ben clar que l'equip vol exhibir el seu joc i fer un bon handbol i que si els rivals el volen guanyar hauran de fer molta feina. Els santcugatencs disputen des d'aquest divendres fins diumenge la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal a Còrdoba. Per la seva banda, el tècnic del rugby Sant Cugat, Martín García, assenyala que estan focalitzats en la seva feina, coneixedors de les dificultats d'enfrontar-se amb el Guernica. El partit de semifinals a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal, serà diumenge a 1:15 del migdia, partit únic al Camp Basc. Finalment, l'entrenador de la UESC, Gavi Payet, ha destacat la igualtat de la final a 4 i el rival a semifinals, el Montgat. La final a 4 per pujar tercer de FEB es disputarà aquest cap de setmana a Mollet i els santcugatencs s'enfronten a semifinals amb el Montgat a 5 de la tarda. Sant Cugat serà del 21 al 25 de maig l'epicentre del soul, el reggae i el funk amb la 11a edició del Sant Cu Black. Amb el lema L'última esperança, el festival fa una crida al pacifisme, a l'ecologisme i al protagonisme del jovent com a motor de canvi en un món marcat per les crisis globals i les restriccions culturals. I Les Planes compta amb un nou espai gastronòmic amb un concepte poc convencional: combinar pizzas artesanes amb dònuts casolans fets al dia. Darrere del projecte hi ha en Jaime Vázquez Duarte, un jove veí del barri que ha volgut portar la seva passió per la cuina i l'amor per Les Planes a un projecte de proximitat amb vocació de punt de trobada. I els requisits, els reptes i els beneficis de la inclusió social són alguns dels temes que s'han abordat a la primera jornada d'impacte social organitzada per Sant Cugat Empresarial, l'acte que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Vine, Catalunya Fundació Creativa i l'Ajuntament de Sant Cugat ha plegat més d'un centenar d'assistents i una desena de ponents a l'Auditori de Sade. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, i el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a l'esdeveniment.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Joanmi Fernández, del control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 15 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Dani Vilaró, Roser Ezequiel i Eduard Gené. I afegirem una pinzellada cultural per avançar-nos a la nit dels museus i al Dia Internacional dels Museus. Per fer-ho ens acompanyaran els responsables de diferents museus de la ciutat per parlar d'aquesta iniciativa. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Entrevistarem el doctor José Walter Humán Ríos, cap del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya. I afegirem una mica d'arts escèniques per parlar dels imperdibles d'Eduard Gené, i per acabar seguirem parlant de dones compositores de la història amb el divulgador musical Lluís Cabal. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades amb Alba Triador.
Healthin patrocina aquest espai.
I quan passen 5 minuts i mig del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el model de festa major de Sant Cugat, en una setmana en què s'han fet els primers anuncis de la gresca grossa. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional, la Roser Zequiel, veïna de Sant Cugat, i l'Eduard Jané, crític d'Arts Escèniques i activista cultural. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Vau estar molt al cas o no de l'anunci de Festa Major el dilluns, coincidint amb el ple, un dia d'alta activitat comunicativa?
Una mica, jo sí, jo sempre miro, no? Sobretot allò, actuacions musicals, a veure qui ve, sempre hi ha una mica de curiositat, no? Per veure què s'ofereix, no? Què es presenta.
Què és el que us genera més curiositat quan surten les noves programacions de Festa Major? Hi ha alguna cosa, ara el Dani deia, no? Els concerts.
Jo miro els concerts, sí, però vaja, no sé, és el que em fixo més perquè també hi ha més novetat, no? Hi ha coses que ja sabem que passaran cada any, no?
Que són fixes, que són fixes. Posem una mica en context l'audiència. La Festa Major de Sant Cugat se celebrarà enguany del 26 al 29 de juny. Ho farà amb novetats destacades i una programació pensada per a tots els públics. Una de les principals novetats és la venda anticipada de la samarreta oficial de la Festa Major, que torna després de molts anys d'absència. I pel que fa als actes emblemàtics, que ara parlava el Dani, doncs hi haurà el 44è concurs de rossos, que tindrà lloc el diumenge 29 de juny a l'Avinguda Volpelleres i que enguany ampliarà el nombre de participants fins a les 270 paelles, que són 10 més que l'any passat. El mateix dia, a un quart de nou a l'Hort de l'Abat, se celebrarà el tradicional Pagalí Joan, que enguany limita a les parelles adultes a 80. Bé, algunes novetats d'aquests actes, que no són nous, que són de tota la vida. Enguany toca una festa major d'aquelles concentrades en pocs dies, perquè Sant Pere cau en diumenge, per tant, la festa major començarà el dijous. Això vol dir que seran 4 dies d'alta intensitat i el voltatge.
A mi sembla bé que sigui
d'activitats. Sí? Us agrada que sigui concentrada?
A mi personalment sí, perquè 6 o 7 dies, com a vegades ha passat que ha agafat
Sant
la volta a la setmana, és brutal.
Sí?
És brutal. És brutal sobretot perquè, tot i que està distribuït cada vegada més en més llocs de la ciutat, hi ha uns punts determinats que es concentra. I aleshores jo només penso amb els veïns de la zona
que
han d'estar patint. Perquè,
però Festa Major és un cop l'any.
Sí, però no? Pensem una cosa. Hi ha gent que pot i fa festa per Festa Major. Uh-huh. Però hi ha moltíssima gent que segueix treballant. I com a conseqüència el que es troba és que hi ha, per una part, una festa que li agrada i que si pot participa, evidentment, però a la vegada ara està fent la seva feina i no et dic res dels que estiguin treballant a casa seva, que cada vegada hi ha més el teletreball.
Però jo entenc que la gent això també ho ha d'assumir i sapiguer que són uns dies puntuals.
Per això t'ho dic, que si són 4 dies i no
sí,
són 6,
està
millor.
Sí, no,
tu veus igual, Dani, o no?
I això que passa a vegades que que Sant Pere no cau en diumenge, clar, que cau entre setmana, llavors sí que es pot produir això d'un dia festa, gent que treballa, gent que ha d'anar a Barcelona, perquè el 29 no és festa, no? Llavors sempre hi ha aquest... Jo crec que es concentri el cap de setmana, o sigui, de dijous, un cap de setmana llarg, de dijous a diumenge, és bo.
És bo, sí?
Sí, perquè el diumenge, de fet, tothom... De fet, treballar no treballa ningú.
Bueno, els periodistes treballarem i molt aquesta festa major. Els perquè...
restaurants,
sí.
Bueno, però exacte, que ja els hi està bé.
Exacte.
Que
doncs mireu, convidaria el Martí González, que el tenim a la redacció, perquè és una d'aquestes persones que no li agrada la festa major concentrada en 4 dies, perquè diu que la festa major Sant Cugat dura poc i que, a més, la festa s'acaba molt aviat. Perquè a les 3... s'acaben els concerts i s'acaba la gresca, però la festa que és un cop l'any.
Però fins a dir que estem parlant, sempre hem de fer una mica de consideració a un tema importantíssim. La festa major de fa 50 anys podria ser una cosa. La festa major actual, amb la ciutat com està actualment, ha de ser una altra.
El que veiem és que no plou a gust de tothom mai,
No, evidentment, però és que és veritat, és que en aquests moments, jo recordo, doncs, posar, per exemple, doncs, el parc d'atraccions situat en un punt que pràcticament no hi havia ningú. si el posessin al mateix lloc que van posar fa 25 anys o 30 anys, està ple de cases al costat. I, per tant, tot això ha anat canviant. Jo trobo a faltar una cosa amb aquesta festa, ja la dic d'antuvi, i és que hi ha música, perquè tu parlaves dels grups que van participant, però no hi ha en cap lloc, hi havia hagut el ball de festa major.
Amb blat.
No tant amb blat, perquè es feia a la plaça Can Guitèria, sinó el ball de festa major. Una orquestra típica, d'aquestes típiques que tota la vida han fet, surten dos o tres cantants i fan un repertori molt variat del que en deien abans el baile agarrado.
El que es fa molts pobles.
El baile agarrado. O sigui, el ball, hi ha tangos...
La festa major de poble, de no? Aquella d'orquestra.
De pobles a l'interior.
Això hi era, vamos allí, hi va ser. Al principi es feia a la plaça Barcelona. Però això pràcticament ha desaparegut.
Després parlem de què us agrada, perquè, què no us agrada no, i què trobeu a faltar.
Perquè estem parlant de grups que tenen un públic d'un marge determinat d'edat, que pot arribar en aquest moment als joves de 35 anys.
Sí, sí, no.
Cosa que...
I que venen grups que no sé qui són, jo ja ho reconec.
Exacte.
Però
falta, per exemple, l'Orquestra Meravella. Falta l'Orquestra Meravella.
La Sabatana, la Meravella,
el
Green...
Hi ha molta tradició d'això, eh?
Exacte.
Per allà, als interiors, als pobles.
Hi ha molts pobles i ciutats que encara ho aguanten, això.
Sí. El meu poble Vilafant encara es fa.
Hi ha molta gent també,
Tenen 3 i 4 mesos seguits de feina, eh? Segur.
La Festa Major de Sant Cugat té una personalitat pròpia, no?, que d'alguna manera és diferent a festes d'altres municipis i ciutats de la comarca. Us agrada el model de Festa Major de Sant Cugat? Quan dic que és diferent és, per exemple, si em ve el cap ara Rubí, Sabadell o Terrassa, que hi ha aquests grans caps de cartell, no?, que és una mica Festa Major festival, per dir-ho d'alguna manera, que esperes aquests grans grups, aquests grans noms de la música, moltes vegades vintage, que tornen per actuar aquestes festes majors. Sant Cugat fuig una mica, almenys fins ara, d'aquest model, tot i que també porta grups, sobretot de l'escena catalana, però és una festa que està molt arrelada a les entitats del poble. Us agrada el model de Festa Major de Sant Cugat o us agradaria també que hi hagués un cartell una mica, no sé si més potent, però o més internacional, o que abarqués potser més edats, com ara deia l'Eduard?
A mi sí que m'agrada. Jo no trobo...
T'agrada com
sí
està ara?
Que sempre un toque d'una mica, perquè queda fent més genèrica la gent, jovent, no tan jovent, i més grans, que ja sigui una mica més complet, potser sí... Però jo no ho trobo malament, tampoc no trobo que s'hagi de fer tantes coses estranyes, no ho sé. No ho trobo malament, vaja.
Hi ha hagut èpoques, eh? Hi ha hagut moments que han vingut figures. Jo recordo tota la vida el Parlowski a la plaça de Barcelona, quan es va dirigir amb l'alcalde en aquell moment, que era l'Oriol Nicolau.
Fa anys d'això, eh?
Sí, perquè es va acostar i va dir: «¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas?». I jo vaig dir: «Oriol». No, el que vull dir és que jo penso que aquesta ciutat és la ciutat que té més grups de cultura popular de tota Catalunya. Si tu juntes tots els grups que hi ha, de les diferents coses, és que és el que n'hi ha més, i per tant a la Festa Major han d'estar presents.
Mira, sí, jo crec que que és això, no? O sigui, el pes, diguem, que té el teixit associatiu i totes les entitats que n'hi ha moltíssimes, fa que el model de Festa Major sigui aquest híbrid, no?, entre la festa, els concerts, no?, pels joves, aquests grups que no coneixem, i totes les expressions, diguem, de cultura popular que n'hi ha les que vulguis, no? Sí que és cert que jo, a nivell personal, jo també... O sigui, jo, per exemple, em desplaço a Sabadell quan hi ha la Festa Major de Sabadell perquè vull veure alguns dels grups que toquen, no? Vull dir, a mi aquesta cosa del gran concert també m'agrada. Però entenc, no?, que hi hagi aquest model que funciona i que crec que està bé per la ciutat que som, no?
També aquests caps de cartell, no?, que tenen altres ciutats, serveix d'alguna manera per democratitzar alguns concerts que d'altra manera hi ha gent que no es podria pagar unes entrades o un concert privat, i d'aquesta manera, a través de la Festa Major del seu poble, del poble veí, que no passa res per fer ruta per festes majors, amb Rubí és difícil perquè coincideixen en dates, i Sabadell i Terrassa s'hi acosten, però també és una oportunitat per gaudir de festes majors d'altres ciutats.
Sí, i que portar aquests grups també costa, eh? Costa diners i costa logística. artísticament, eh? Perquè recordem aquella vegada que va venir els Búhos, no? Que és un dels grups aquests que atrau més gent jove i no tan jove, que no sabíem on fer el concert, no? Pel tema de l'espai, de l'aforament, i a veure on anaven els Búhos, no? Que va haver-hi com una mica de moguda. És complicat també, no?, portar aquest tipus d'artistes, i potser hi ha ciutats que ja tenen molt... Clar, Sabadell, penses, no?, el parc aquell que tenen allà hi cap tothom, no?, tot mig Sabadell, vaja. Però clar, aquí potser és més complicat també, per això que dèiem dels espais i aquesta rotació que hi ha, no?, pel tema dels veïns, no?, de no concentrar-ho tot en determinats jocs, sempre cada any al mateix lloc, no?
Enteneu la crítica aquesta dels veïns que demanen aquesta rotació, però al final els espais, les places són i els limitats. Espais grans que hi ha són limitats. Creieu que potser s'hauria de fer un esforç col·lectiu i entendre que Festa Major és un cop l'any i que potser no a tothom li agrada i potser toca el concert que acaba més tard, però entenent que a les dues, tres, a molt estirar, s'ha acabat i que és un cop a la vida... S'hauria de ser una mica més permissiu, o enteneu que hi hagi gent que posi el crit al cel perquè cada any li toca el concert o la fira al costat de casa?
Jo crec que s'hauria de ser molt més permissiu, en el sentit que és un cop a l'any. Si fos cada setmana, diria... Jo parlo i sé del que dic, perquè jo estic a plejar l'estiu, i jo estic bastant lluny d'on fan el jazz, i sento el jazz com si el tingués al costat. Però és un cop a la setmana, no passa res. Vull dir, i és tot l'agost, això sí, quatre vegades, un cop a l'any, crec que no, s'ho hi deixem una mica més tolerant.
Hi ha espais de Sant Cugat que són totes les setmanes.
Sí?
La plaça d'Octavià és tota la setmana. La plaça d'Octavià hi ha en aquest moment 8 terrasses, 8 terrasses de bars. Vol dir que tot el dia hi ha... I és normal. Sí. No, vull dir amb això, que el que va al Passa d'Octavià, el que hi viu, ja ho sap, ho ha de saber-ho, perquè és que és impossible de poder-ho. Altres coses, sempre amb això que deia el parc de que es posa, doncs, que es pot anar alternant els llocs... Però hi ha espais...
La fira, per exemple, l'estan fent itinerant perquè no sigui sempre aquí a
Collfabà. El de l'arròs, per exemple, el tema de les arrossades, això ha sigut brutal, perquè quan van començar les arrossades a la plaça de Barcelona hi havia 15-20 grups, a molt estirar, després això va començar a augmentar i els calés laterals van començar a agafar
l'espai. I l'escalfor que hi havia en aquella plaça.
Sí. Exactament. I ara estem dient 270 de les que anen més. Perquè si haguessin més totes, haguessin sigut el doble. Això és brutal.
Encara no s'ha obert el període d'inscripció, que sempre hi ha bufetades,
En part és bo, perquè la gent vol dir que participa, i això és maco, això és un poble és maco. S'ha de col·laborar.
Jo sempre pateixo pels que han de fer el jurat. Perquè és impossible que puguin provar 270 paelles.
Tenim el Joan Mil a l'altre costat de la peixera, que ho ha sigut.
Quan arriba la número 12 ja... El número 12 ja no saben on ha estat.
Bueno, hi ha paelles i hi ha arròs bullit.
N'hi ha que va ràpid, no?
També.
Hi ha una mica de tot. I heu participat al concurs d'arrossos?
Jo no. El meu gendre, el Xavi, sí que ha participat. Jo no.
M'han convidat una vegada a menjar-ne, però no...
Jo ho he intentat un parell de cops i no m'ha sortit.
No has tingut sort,
Llavors...
Des d'aquí
no sé
la
si
ràdio...
intentar-ho.
Sí, home, no s'ha de perdre mai l'esperança. Des de la ràdio uns quants ja hi participem, i us diré que hi ha el neguit com quan es juga allò a la final de la Champions, el dia abans de quan et diuen les paelles inscrites quines són.
Segur. És que ja...
Perquè, esclar, és quan es converteix en una tradició, no?, d'un grup de persones, allò de jugar-te-la, i saps que cada any mor d'èxit... doncs mira, que tens celebrem que siguin 10 més, però clar, 10 més tampoc et garanteix que entris. Déu-n'hi-do, 270 paelles.
Sí, jo no sé.
Que vol dir 270 grups de persones.
Jo em pregunto si hi ha algun moment que ha d'haver
un límit, que
no és infinit el creixement d'aquesta arrossada, per molt popular que sigui, per molt divertit que sigui, no?
Hauran de dir, bueno, ja se van més inscripcions.
Clar, s'ha anat canviant d'ubicació, l'Eduard parlava. La plaça Barcelona, van començar poques paelles a la plaça, va començar a créixer amb els carrers del costat. Després es va traslladar la Rambla del Celler,
I
fa un parell d'anys a Volpelleres. que hi ha per dalt i per baix de la Jaume Tubau i fins a arribar gairebé a l'Escola Pins del Vallès.
Es despersonalitza, o sigui, arriba un punt que ja és massa. No?
Però tothom hi vol ser.
És excessiu. No, jo no, jo entenc.
La qüestió és que tothom hi vol ser i que cada any hi ha més inscripcions. I el que passa és, si no creixen aquestes inscripcions i la gent hi vol ser perquè d'alguna manera s'ho ha fet una tradició pròpia, a mi el que em fa patir, i no sé si penseu, és que la gent ho faci pel seu compte, si no entra... Si no té un espai per la paella, no? Al Camping Gas, i em poso aquí al costat i faig la meva.
Has tocat un tema molt, molt important, de la Festa Major de Sant Cugat.
Quin?
Jo penso que no hi ha cap a tota Catalunya que sigui així. Perquè tenim la Festa Major oficial i l'altra Festa Major...
L'alternativa?
Que és l'alternativa.
També forma part del cartell, per això, eh?
Sí, però això em fa molta gràcia, a mi, penso. A veure, si tu ets alternatiu... ens fes la Festa Major un altre dia de l'any que no sigui el de Sant Pere, no, que sigui...
Ja ho estàs embolicant, això.
Ja
ho...
sí. ara hi entrem amb una altra dinàmica.
Potser sí. Això és perquè la programació general no té prou en compte tots els perfils i tots els interessos i edats que hi pugui haver a la ciutat. Tu mateix apuntaves, no? Jo trobo a faltar el ball de l'orquestra per tothom, no? Trobeu a faltar més coses?
No, sóc un conjunt, jo diria que...
Jo crec que no,
Jo crec que no, perquè hi ha un sortit molt extens.
L'únic seria potser dir això d'una figura determinada, un concert amb una figura determinada o no. Però per la més,
que hi ha prou oferta, sí, diversa, no? El que dèiem, no? Una mica per tots els públics.
Perquè abans només esperava la Festa Major, crec, i ara és tot l'any que hi ha coses. Ara hi ha el concert d'això, ara hi ha allò. Durant tot l'any
hi ha més oportunitats, no?
Clar, i el dia de la festa, que abans era aquell dia i prou, antigament, i esclar, era lo más de lo más. Ara, pues, sí, hi hem posat més, però tot l'any tens coses.
Va, tu que això que estàs dient, aquesta setmana passada va haver-hi el festival de Punk Cugat, i la setmana vinent hi ha el festival de Sant Cugat Black.
Encara trobo que fan 10 coses.
I la nit en blanc.
Ah, sí,
la nit en blanc. Efectivament.
Jo trobo que encara tenien prou sortit pel dia de... els hi queda recursos pel dia de la Festa Major tenir tot aquest llistat de coses quan tot l'any estan fent coses, no?
Al final són entitats, no? També de cultura de la ciutat, que ofereixen programació, clar, ho fan de manera gratuïta, amb la feina que això comporta, i festivals que hi ha, el de Punk fa anys que es fa,
sí,
i el Sant Cugat l'any passat es va celebrar la desena edició, aquest any serà la onzena. Són ja festivals consolidats també a la ciutat.
I prou diferents també,
ciutat.
No? Vull dir que està molt bé, no? Que hi hagi...
Sí, trobo que sí.
Enguany torna la samarreta.
Jo no...
Què? No, l'anireu a comprar o no? Jo la sí. Samarreta de l'enxarxa de sí?
Veus? Això està bé, et felicito.
Trobàveu a faltar o no?
No coincidim, cap vegada, sí. Però jo dic que aquesta sí que la dic.
Tenim la samarreta de la Festa Major i el barret de la nit en blanc.
El barret de la nit en blanc. El barret va bé per si toca calorada, que hi ha hagut alguna...
Sempre
tu sempre el portes, tu vas servit.
Bueno, pues, escolta, faig cas a la meva dermatòloga, que m'ho diu, que no sé si va al barret vostè.
Home, i tant, s'ha de protegir del sol. A veure si aquest any no hi ha calorada i onada de calor, que algun any ha tocat.
De moment anem bé.
I ha fet la guitza.
Estem al 54%.
Ha fet la guitza. Dels caps de cartell, us agraden la Ludwig Van, Flashy Ice Cream, Griso...
Home, què? Jo del grup el que conec més és la Ludwig Van.
I Griso és de la ciutat?
Jo no els conec, ho sento.
És un. Arnau Griso sona...
Sí,
era un component sancoatenc i un de Cerdanyola que es van separar i ara s'ha quedat Griso.
Sí, sí.
Artista local en aquest cas, la Ludwig Van.
No, ja està, sí, no? Ja està bé que hi hagi un grup que sigui local, o sigui, el trobo, inclús té sentit, o sigui, té molt sentit que sigui així.
Us agradaria un escenari... Mira, ara es compro cap a casa. Quan aquesta casa va fer 40 anys... Sí, quan aquesta casa va fer 40 anys vam fer un dia de festa a la plaça Barcelona... on es va potenciar, sobretot de la mà de la companya Jessica Sotodossos, que passessin grups de la ciutat. Us agradaria que hi hagués un espai, per exemple, plaça de Barcelona, que és meravellosa, és una de les més boniques que tenim, sí, com de festa major, d'artistes locals, emergents, consolidats, però que fos un espai per gaudir de la música.
És una bona idea.
Molt bona idea.
No, més que res perquè la gent sàpiga que jo són els artistes de Sant Cugat, no, perquè és el que m'has dit, no, Griso, jo no els conec, jo no sabia que són de Sant Cugat.
Ja vindria a ser
en un escenari... Sí.
Una persona
específic, coneguda.
És una manera de conèixer també, no?, el talent local, sí, que, clar, els que ens dediquem a la comunicació, gairebé estem obligats, no?,
a
conèixer-ho. Sí, escolta, sí. Farem propostes. De la tertúlia ens sortiran propostes per l'Ajuntament. Us agraden els seguicis? O se us fan bola? O fa de mal dir?
El problema dels seguicis és que, el primer, sobretot, hi ha aquesta espècie de impossible de poder evitar, detalls, és a dir, comença el seguici, doncs a carretera Cerdanyola, va avançant i quan arriba ja a la zona de la passa del monestir hi ha un tros que està allà i els han de parar perquè altres estan allà.
Mira que s'hi esforça la coordinadora perquè les entitats segueixin el ritme,
sé,
fan una feinada.
Fa difícil, perquè clar, almenys es paren els trobogaires i es paren pum-pam, pim-pam. Llavors, els que estan fent els que porten
caparrots,
doncs fan un ball un moment determinat i, evidentment, es distancien dels que anaven davant. És molt difícil.
Doncs aquest any, normalment, teníem 3. Seguici d'inici, que aquest any serà el 26, teníem el seguici nocturn, que aquest any segueix, el seguici de Sant Pere, que serà aquest dia ultrafarcit d'activitats, que serà el 29, i enguany el nou seguici del ram, que portarà el ram que porta el gegant, el Joan, al Vall del Pagalí Joan, i que estarà protagonitzat per les divisions infantils i juvenils de les entitats. Us agrada la proposta que hi hagi un quart seguici semblant d'alguna manera a l'estructura dels anteriors, però en aquest cas que el protagonisme sigui dels més menuts i els més joves?
No està malament.
També o es podia haver fet amb un dels que ja existien? Potser també el nocturn no.
No.
Sempre s'ha d'innovar.
Quatre seguissis.
O del Pagalí Joan.
Divertit.
Ja existia, no?
No.
Quan fan la primera passada.
Si coincidia amb Sant Pere, o amb inici, no? Però no hi ha...
Diria,
ara em fas dubtar, sí, perquè algun cop ha coincidit l'esclat de festa amb el Pagalí Joan.
Sí, ha coincidit, exacte, sí.
Però el seguici del ram és nou.
El seguici del ram...
Van des de la Llar d'Avis, que és on fan els rams que porta la gent al ball, i faran la cercavila fins a arribar...
Ah, no, però és nou.
Això és nou. És nou. Des del 2021 ens van explicar que s'estava treballant en aquest nou seguici, però que finalment no ha sigut fins aquest any i tampoc amb el pressupost que els hagués agradat, doncs que es materialitza, diguéssim.
No el toquem, aquest tema.
El dels diners? Com es queixa dels diners?
Primitiu.
No el toquem. No, veus, una altra cosa que ha canviat molt és el nombre de persones que participen en el Pagalí Joan. Això és brutal.
Aquest any es redueix la participació, o sigui, de les parelles
brutal,
adultes.
Perquè sí que hi ha un límit, no?
Sí, és clar. Comença a haver-hi un límit ja amb els que ho estan mirant, amb el públic.
Passem gitanes,
sí,
també.
Sí, clar,
perquè
no,
és brutal. Una hora i mig abans hi ha gent situada allà.
Per agafar lloc.
No, és que si no ho veus...
L'heu ballat, el Pagalí Joan?
No, senyora.
No, jo no.
Jo tampoc.
De veritat?
Jo no.
Ningú?
No. Jo això ho he descobert aquí a Sant Cugat. Jo ho ignorava totalment.
Diuen que quan s'és de Sant Cugat és com les gitanes. S'hauria de ballar un cop a la vida. Teniu ganes de fer-ho o no?
Jo soc molt espectador, ja ho saps.
Tens molt espectador.
No, a mi m'agrada participar.
Jo soc poc ballador, ja ho dic d'entrada. Llavors, clar, això de ballar...
El seguici del ram, des de la coordinadora, han fet una crida que hi participi també sobretot els infants i les persones que no formen part de la vida de les entitats de la cultura popular. Creieu que la ciutadania hi pot participar i que pot ser una porta d'entrada a formar part en un futur d'algunes d'aquestes entitats que formen part al seguici? Tenim bastoners, tenim Mediterrània, tenim caparrots, tenim diables, tenim gegants, ho tenim tot. Mm. No sé si és una bona porta de contacte, potser més amable, d'una manera participativa amb aquestes entitats, sobretot per la canalla i els més joves, que aquell dia seran els protagonistes, com per sumar-se a la festa i ser un contacte. Estic pensant, per exemple, amb persones no vingudes a la ciutat, no?, que encara no coneixen el teixit cultural i associatiu, que Festa Major és un bon dia per, no?, per sortir al carrer i gaudir de la festa i de les entitats, doncs per conèixer sí. tot aquest teixit que hi ha.
Sí, de fet, i de fet l'entrada, diguem, de nens i joves, justament de gent nouvinguda en entitats culturals, és una molt bona porta d'entrada, diguem, a tot el...
A tota la família, no?
Sí, sí, i de fet passa això, eh? Vull dir, si mires...
Les escoles, sobretot.
Les escoles, exacte, sempre veus que aquesta participació dels nanos és el que després també ajuda sí. a portar-hi la gent, no?
Una prova està, jo quedo bastant sobtada, la quantitat de nens i nenes que s'apunten per a...
Els castellers.
No, que no, però l'última vegada, no sé on vam estar, dic, jolín, de diversos països, eh? Dic, mira, en canvi, els d'aquí molts deuen estar i els de fora s'integren, que això està molt bé, que de fet és el curi de ser, també, com és un lloc entre carta. No, no estava malament.
Hi ha dues formes de viure a viure a Sant Cugat, que és aquesta, la integració, que es produeix, es pot produir per l'escola, el fet de l'escola, els amics de l'escola, van a un lloc determinat, llavors s'apunta davant d'un altre, i després hi ha el que ve a Sant Cugat a dormir.
Potser és
més...
És
a dir, el viure a Sant Cugat, el viure a Sant Cugat, pot significar les dues coses. Hi ha gent que ha arribat fa relativament poc i es queda en la seva zona, potser va al golf, a jugar a golf, o potser va... però no entra dintre i ho desconeix i això es queden tan,
marxen tots
tan,
els caps de setmana
tan,
ja no.
O marxen els caps de setmana
el divendres a la tarda ja són fora.
Però l'activitat aquesta, si es pot fer un tipus d'activitat que propiciï el fet de que hi ha algú ho conegui i s'adoni que hi ha allò i que per tant a partir d'aquí doncs s'hi apunti, inclús que per relació, aquesta que dic, per exemple, escolar, doncs un porti un altre, em sembla, l'única fórmula que hi ha.
De fet, està clar que l'escola és una porta genial a la integració de famílies nouvingudes a la ciutat, a través de les criatures i les activitats que desenvolupen i perquè es coneixen entre nens i nenes de moltes famílies. No sé si la Festa Major també podria ser una oportunitat d'obertura de la ciutat a aquestes famílies nouvingudes. Som una ciutat que tenim empreses internacionals, que venen persones d'arreu del món a treballar aquí, que parlen tots els idiomes haguts i per haver... i que potser no és fàcil a vegades quan arribes nou en una ciutat i si no tens aquesta excusa o aquest vincle d'una criatura, no? Formar part del teixit associatiu i cultural de la ciutat, encara que existeixi, que sigui nombrós i que sigui obert a qui vulgui participar. La Festa Major és una oportunitat o podria ser una oportunitat d'integració, de fer xarxa, de fer teixit?
Diria que és una de les fórmules per poder fer-ho, però hi hauria d'haver-hi bastantes més i és bastant més difícil. I aquí entraríem el tema de la llengua.
Que no tindrem temps d'abordar-lo, però ja en parlarem.
Això costa.
Aquí entraríem el tema de la llengua. O sigui, jo puc explicar experiències d'un lloc determinat, no cal que digui on, però ho conec molt, perquè la filla meva està implicada directament, on estan fent una cosa determinada, que és ceràmica, i estan parlant en anglès. Les quatre persones que hi ha allà... quatre de les que hi ha estan parlant en anglès. I no únicament estan parlant en anglès allà, perquè elles, pel seu origen, doncs, poden fer-ho, no perquè siguin angleses totes, sinó que després això, diguéssim, augmenta quan hi ha un altre que es vol integrar i llavors la fórmula que té és parlant en anglès, no pas en català.
Però la Festa Major i les entitats, sobretot de cultura popular i socials de la ciutat, es parla sí, majoritàriament en català.
Propicien.
Per tant, sí, també és una manera, no?, d'entrar a la llengua.
Sí, és cert, però que potser és veritat que aquesta gent ja com que veu justament aquesta presència del català i encara no s'hi ha... No, ja pots...
Sí, també és diferent, potser...
És com s'ho agafen ells, diria. Sí. No que sigui una barrera al català, no, al revés.
Diré més, Dani, hi ha gent que té molt interès personal i al cap d'uns mesos, de pocs mesos, que està parlant en català.
Mira, dilluns vam entrevistar...
És el tema de sempre. Si tu tens...
Si tu vols,
pots fer-ho tranquil·lament.
Depèn del projecte vital que tinguis, potser, no? Hi ha aquelles persones que potser venen aquí a treballar per un any, dos anys, i decideixen que potser no els hi paga la pena fer l'esforç de parlar la llengua pròpia del país on són.
És que no els hi cal.
I d'altres... No, no els hi cal, clar que no. Ni aquí ni a tot el país, però... per trencar tòpics, també el dilluns vam entrevistar a l'Espai de Nouvinguts una dona que és anglesa, la Joan Lane, que fa 8 anys que és a la ciutat, que parla el català, que està ara estudiant el nivell seu de suficiència al servei local de català, i ella precisament demanava això. Demanava a la gent que no li canviés d'idioma, no? Quan ella parla, doncs, evidentment, té el seu accent, com cadascú tenim el nostre, no? Jo tinc accent de l'Empordà, cadascú té l'accent d'allà on és, i demanava a la gent, diu, és que si jo faig l'esforç de parlar en català, encara que no ho faci prou bé, encara que tingui un accent,
no em canvies,
catalans, no em canvieu, perquè mai tindré l'oportunitat de relar bé.
Aquest és un dels grans temes, de, perquè baixa l'ús social.
És inconscientment que ho fas, això, també.
I el color.
També. Sí, clar, hi ha el racisme que ens dirigim a vegades en...
Veu una persona que és negra i resulta que automàticament...
Sí, això deu ser desesperant.
Jo he viscut a Sant Cugat noies que estaven depenent en una botiga que parlen un català perfecte, però és que han nascut aquí.
És que les Six Sisters, per exemple...
Han nascut aquí i resulta que han estudiat aquí i, per tant, parlen perfecte. I he vist que aquesta noia parlava directament, jo dic, perfecte, eh? I l'altra persona li ha contestat en castellà.
Així que els culpables som nosaltres.
Una part.
Sí.
Parlarem un altre dia del Pacte Nacional per la Llengua, eh? A veure si funciona, si no funciona, si aquests més de 255.000 euros el primer any i que s'han d'anar repetint fins al 2030 reverteixen aquesta situació de mala salut, per dir-ho d'alguna manera, de la llengua catalana.
Necessitarem alguna més que aigua, eh?
Necessitarem alguna cosa més que aigua? Vinga, proveirem alguna cosa més que aigua, doncs. Eduard, Dani, Roser, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fer aquesta reflexió, d'aquesta tertúlia del tema que se sent aquesta setmana als carrers i a les places de la ciutat, la Festa Major. Fins la pròxima.
Gràcies.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Diumenge se celebra el Dia Internacional dels Museus, una jornada que posa en valor la tasca fonamental dels museus com a espais de transformació social, educació i cohesió comunitària. A Sant Cugat, fidel a aquesta cita, suma esforços un any més amb una programació especial als seus equipaments culturals. Per parlar-ne, avui ens acompanyen al magazín Faves Comptades l'Anna Isabel Hernández, tècnica del Museu de Sant Cugat, i l'Alfonso Valenzuela, adjunt a l'agència del Museu del Còmic. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb ells reflexionarem del paper dels museus a la ciutat, descobrirem les activitats que han preparat per aquesta edició del Dia Internacional dels Museus i també per la nit dels museus que se celebra aquest dissabte. Enguany el Dia Internacional dels Museus gira entorn un lema que cada any va canviant, que és el futur dels museus en comunitats en canvi constant. Com interpreteu aquest lema des de cadascun dels vostres museus?
Doncs, per la nostra part, el Museu de Sant Cugat, aquest lema gira entorn doncs, de propugnar doncs, un treball digne, unes ciutats en continu canvi, i aquest canvi ha d'anar cap a la sostenibilitat. Doncs sempre intentem a les exposicions trobar doncs, materials sostenibles per fer que els residus que provoca una exposició doncs, siguin els mínims, que tinguem un impacte zero, o el menys possible, no? Ambientalment. Després, doncs, propugnar també un tema de que les comunitats, doncs, el fet de que vagin canviant, doncs, ens hem d'acollir. Doncs, és molt important també el tema de l'història, l'art, estar en continu amb les comunitats de Sant Cugat, amb els grups, amb les associacions, doncs, intentar veure què és el que demanen, i també l'art contemporani, no? Mm-hmm. Acostar-nos també a les noves interpretacions i noves manifestacions artístiques que pugui haver.
De fet, des del Museu del Còmic ja sortirà. Us acosteu a altres maneres d'art, no? Com pot ser justament el còmic? Com viviu, Alfonso, vosaltres la jornada?
Bueno, jo afegiria també que aquests canvis, que aquesta societat que canvia constantment, també fa referència a la globalització que tenim i a les noves tecnologies. Crec que fa anys seria impossible, o sigui, tu anaves a un museu, et donaven un prospecte i llavors allà et trobaves la sorpresa bona o dolenta. Ara mateix nosaltres, per exemple, som molt, molt actius a les xarxes socials. Si tu entres al nostre Instagram, pràcticament pots fer visites virtuals i molt dinàmiques, i ja tens una idea de què et trobaràs i si t'agradarà, si no, si és atractiu, i crec que això és molt important.
Després parlarem, si voleu, de com els museus, com una entitat viva, no?, s'han d'anar transformant amb la societat per anar-se adaptant a com canviem, no?, als hàbits de consum de les persones. Per vosaltres, quina importància té sumar-vos a una jornada com el Dia Internacional dels Museus, que al final es pot decidir, sumar-s'hi o no? Sant Cugat té llarga trajectòria fent aquesta celebració. Creieu que és una bona eina també per acostar els museus al públic, que potser en algunes vegades es veuen com uns espais elitistes o que només són per una part de la població, i és una eina, no?, per obrir portes, mai millor dit, i que tothom gaudeixi del patrimoni i dels museus de la ciutat.
Sí, el Dia Internacional dels Museus està des de l'any 1977 i es celebra el 18 de maig, i sí, és una manera de mostrar-nos a l'exterior. S'ha propugnat com un dia clau dels museus, que mostrem tota la feina que es fa durant l'any. És la festa grossa, és la festa grossa dels museus.
La festa major.
Sí, exacte. I és la manera que hi ha, no?, de poder, doncs, arribar a tothom, i tothom s'ho guarda al calendari. És un dia que realment la gent li dedica, tant el dia com també la de la nit dels museus, que fa menys anys que es celebra, però hi ha bastants també.
Els fidels ja, eh?
Sí, i és una manera molt diferent, a part que són portes obertes, que és gratuït, no?, a tots els museus, doncs també és molt especial, no?, poder passejar, per exemple, en el nostre cas, pel claustre, no?, amb la llum de nocturna. És totalment diferent a com es podria fer durant el dia, no? És una oportunitat
única,
sí,
de fet,
exacte.
En aquest cas, Alfonso.
Sí, estic d'acord, és un dia de promoció. Segurament, normalment tu no repares que podries fer aquesta activitat, i aquest dia és com que et fan una empenta per anar a visitar els museus. És un esforç de temps i de recursos pels museus, perquè, ja ho sabeu, no hi ha gaires ajudes, és difícil, però crec que val la pena, perquè és un dia on obres el museu, i al nostre cas, per exemple, que tenim l'exposició permanent, que aquesta està sempre, però quan has vist això, com nosaltres canviem la temporal cada 3 mesos, no té gaire... Aquest dia li donem a la gent a conèixer el museu, però també li fem una empenta perquè torni a veure les següents temporals. Llavors està molt bé, per això participem.
Creieu que és interessant justament que hi participin diversos museus de la ciutat per fer una mica, no sé, aquesta jornada, no?
Sí.
Tu saps que aquell cap de setmana és el Dia Internacional dels Museus, la nit dels museus, i saps que me'n vaig al Museu del Còmic, per exemple, a les 5 de la tarda, i ostres, cap a les 7 m'aniré cap al Museu del Monestir, aprofitaré, sí, per passejar pel claustre, i quan surti me'n vaig a un altre lloc, i fas com tota una jornada,
sí,
completa.
Sí, la ruta, no? La,
sí,
ruta completa dels museus. Sí, és un tema molt interessant. Sí, sí, perquè en una nit, no?, pots recórrer totes i d'una manera diferent, no? I la gent s'ho guarda realment a l'agenda, i és un dia de celebració.
I potser també és una manera, no?, que ara ho deia l'Alfonso, si aquest dia fem aquesta ruta que a molts ens agrada fer, potser no tenim temps de veure pròpiament tota la instal·lació que hi ha en tots els museus i dir... He vist la permanent del còmic, però he vist cada temporal i hi havia aquesta. Doncs un altre dia hi torno, no? Sí. Al Museu del Monestir. He vist la Verum, que és la que tenen ara. Sí. Ostres, però la permanent no l'havia vista o han canviat el format.
Sí.
Doncs potser hi torno d'aquí uns dies.
Sí, és una manera de donar a conèixer les col·leccions, les exposicions permanents, temporals, i que tornin i que la gent que ve aquest dia, doncs, que també doncs, faci boca orella i vagi doncs, difonent que tenim exposicions xules, no?, per anar.
Quina relació teniu amb el públic local? No sé si el Dia Internacional dels Museus, la Nit dels Museus, ve gent d'arreu, sobretot de la comarca, o és un dia on hi ha molt santcugatenc i molta santcugatenca que aprofita per entrar a museus que potser han vist poques vegades o fa fins i tot molts anys?
Doncs és un públic divers, local, però també ve gent de Barcelona, que clar, a Barcelona també obren tots els museus, però estan molt atapeïts.
Uh-huh. Cal reservar a vegades, si t'ha prèvia.
Sí, exacte. I aquí doncs, és un indret bonic per venir a passar la nit dels museus, que hi ha diferents opcions i jo crec que o sigui, també venen, altres anys hem vist que també venen de Barcelona i de ciutats de Rodalia. Sí.
Des del Museu del Còmic teniu detectat també aquesta diversitat de públics, Alfonso?
Per nosaltres sí que és pràcticament local aquest dia. Nosaltres normalment és al contrari. Saps allò de que tens a casa al museu i no hi vas? Doncs ens passa. Tenim moltíssima gent de Barcelona, sobretot, de la resta de l'estat.
El seu museu més especialitzat, clar, no? Suposo.
I més internacional. Gent que visita Barcelona i que li agrada molt el món del còmic i que si a més coincideix i hi ha una exposició temporal que li agrada o la sala de manga, doncs hi venen. Llavors, durant l'any és molt més de fora de Sant Cugat, Barcelona sobretot, resta de l'estat internacional, però aquest dia sí que és un tema
és el dia de
veïns,
casa.
Perquè la gent passeja i fa la ruta, com deia. No?
Més esteu ben apropet, aquí al centre, que es pot anar caminant. Quines propostes heu preparat aquest any per celebrar el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus?
Doncs des del Museu de Sant Cugat tindrem portes obertes de 7 de la tarda fins a les 12 de la nit i els visitants...
Això serà el dissabte?
Sí, el dissabte 17, sí, correcte. Els visitants doncs, podran gaudir del claustre il·luminat a la nit, recórrer les sales del museu i descobrir l'exposició de Bolaveron, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat.
Meravellosa, que ja es va inaugurar, em sembla que fa una setmana o dues setmanes el dimarts, i que a més em sembla que teniu preparada una visita teatralitzada amb la companyia La Soledad.
Sí, molt bé, molt bé. A les 9 de la nit la companyia La Soledad presenta No hay que dar voces i és una companyia doncs, formada per Esteban Faune de Colombe i Marc Caellas que proposen doncs, aquesta visita teatralitzada en què faran una deriva pel claustre del monestir, invocaran a Goya i indagaran sobre el misteri de la seva obra. Però a més...
Molt misteriós,
sí, eh? Sí, exacte. Però a més, la sessió compta també amb la intervenció de Marcos Prior, que és un artista que dibuixarà en directe un gravat, perquè hi ha un misteri, no?, en aquesta...
Un gravat que no hi és, l'exposició, el que
un
falta.
Un gravat que falta, perquè és els gravats... L'exposició que tenim de Goya prové de la col·lecció del Museu de Mataró, i en aquesta col·lecció falta un gravat.
Número 16.
Correcte, molt bé, 16. I Marcos Prior dibuixarà en directe aquest gravat que falta
que no
i que podrem a partir d'aquí, d'aquest dia, del dissabte veure ja a l'exposició.
Perfecte. Des del Museu del Còmic portes obertes.
Museu del Còmic obre sempre dissabte i diumenge només pel matí i aquest dissabte obrirem portes obertes gratuït de 7 a 10 de la nit.
Què podem veure ara, al fons?
Ara mateix, això és una recomanació que no us podeu perdre, és l'exposició temporal del Paco Roca. El Paco Roca és segurament el millor novel·lista gràfic que hi ha ara mateix a Espanya, és un referent a Europa. Vam fer la inauguració fa 3-4 setmanes, va venir i va estar molt interessant, és una exposició increïble i us la recomano. Això dura 3 mesos, o sigui que no, fins a setembre la tindrem. A més, tenim la botiga oberta perquè tothom que veu l'exposició del Paco Roca després vol l'última novel·la gràfica o una similar, perquè en té moltes, i això també estarà obert. O sigui que crec que s'ha d'aprofitar. Aquest any no fem cap activitat específica per aquesta nit, perquè estem tots centrats al Comic Boom, que farem al setembre aquí a Sant Cugat. Això avui no toca, ja vindrem
ja
a parlar d'això.
Sí.
Però la Diana Villanueva, la nostra gerent, que s'ho va inventar, és una mena de saló del còmic. Aquest en serà el centre comercial i té un volum molt gran, i estem treballant tots amb això i tots els recursos estan allà. Però sí que tenim portes obertes i podeu gaudir del museu sense cap problema.
Quin tipus de públic teniu habitualment als vostres museus?
Tenim públic familiar, al ser una ciutat doncs, que viuen moltíssimes famílies, moltíssims nens, venen moltes famílies, i també ara estem notant, clar, amb aquesta exposició que és de caire potser més acadèmic, doncs estem notant que ve molta gent especialitzada, també. Aleshores, ara estarem combinant, no, el públic familiar amb públic que ve específicament a veure les quatre sèries dels gravats de Goya.
Que portin una lupa. La gent que vingui a veure l'exposició de Goya, per contemplar aquests gravats amb més precisió.
Tenim dos disponibles pel públic que ho demani, però sí que hi ha molta gent, doncs, que si la vol portar, doncs millor, perquè així ja tota l'estona podrà estar veient els detalls dels gravats, que són molt interessants.
El Museu del Còmic, quin és el perfil? Ens deies que normalment teniu més públic de Barcelona, de la resta de l'estat i internacional. El Dia dels Museus justament és l'oportunitat perquè la gent de la ciutat s'hi acosti. Quines edats tenen?
És molt divers, perquè clar, el Museu del Còmic què fa? Que a través d'originals del còmic te va explicant la història de tot el país. Llavors, tenim des dels entesos del còmic, home, aquest gran autor del 1950, tal, tenim moltíssimes visites escolars, perquè clar, és una manera senzilla i fàcil d'explicar la història, que es feixuga, a través del còmic, i això entra molt bé, i després fan un taller de dibuix, etc., i també familiar. A més, hem hagut de caure a la tentació i hem obert una sala exclusivament de manga, perquè no som aliens a la realitat i és obvi que això, còmic, manga sense còmic, còmic sense manga no es pot entendre. Llavors, és molt divers, però normalment familiar, sí.
Quins són els reptes que tenen avui en dia els museus? Abans l'Afonso apuntava, no? Doncs a vegades manca de suport institucional i de finançament. Quins altres reptes hi ha per endavant en els espais museístics?
En la nostra part, doncs, la conservació del patrimoni de la ciutat, també de les col·leccions, fer-ho més accessible per tots els públics, tant a nivell cognitiu, sensorial, també físic. És a dir, un dels reptes que tenim és intentar adaptar-nos a les noves tipologies de discapacitats o d'altres tipus de sensibilitats que necessitem. Doncs, clar, els museus doncs tenen molts anys i s'han d'anar doncs adaptant. Hem de fer que la majoria de gent possible pugui gaudir del museu, tant que sigui amb lectura fàcil. Per exemple, nosaltres ara a l'exposició de Goya tenim tota l'explicació amb lectura fàcil perquè tothom doncs, pugui entendre els gravats amb una explicació més senzilla, i és aquest un dels principals reptes que tenim, és que la ciutat, que és un dels valors socials que té el museu principal, que la societat pugui gaudir estèticament, de coneixement, que pugui gaudir tant del patrimoni immoble del monestir com també de la col·lecció.
El Museu del Còmic, Alfonso, quins reptes entomeu, què demaneu?
Sí, jo crec que el primer és el finançament, perquè clar, mantenir un museu de qualitat només amb capital privat és molt complicat, molt complicat. I jo crec que aquí sí que necessitem una miqueta d'empenta. Però després hi cal molta activitat, molt dinamisme. Has d'estar investigant contínuament i saber que si ara tenim aquesta exposició temporal, que és increïble que la tinguem, la del Paco Roca, és única a Espanya, doncs ja estem treballant i ja sabem que al setembre començarem una amb Cinesa, relacionant el cinema amb els còmics, i tindrem merchandising i pòsters, però no podem parar, i a la vegada estem preparant el Comic Boom. Crec que si vols mantenir un museu de qualitat has d'estar totalment al dia, has de manegar les xarxes socials i donar-li informació a la gent com la rep ara mateix, que és a través de les xarxes socials, i crec que cal aquest dinamisme. Està molt bé l'exposició fixa, té un valor incalculable, t'explica tota la història, però li has de donar dinamisme a aquesta activitat.
Com us imagineu els museus d'aquí, no posem molt lluny tampoc, però d'aquí a 10 anys amb tots aquests reptes que teniu per fer-los atractius d'alguna manera a la ciutadania, perquè al final el museu no té cap sentit si és que si la gent no hi va, no el veu, no gaudeix del que hi ha.
Amb noves tecnologies que ens ajudin a entendre't i també a fer interpretacions històriques de monuments o d'obres que no tenim, en el Museu de Sant Cugat, però potser estan en un altre museu i provenen de la col·lecció, de la col·lecció del monestir original, adaptacions amb 3D, maquetes, o sigui, les noves tecnologies ens poden aportar molt de les coses que ens falten, que no tenim al monestir, o de com era la capella, com era aquest edifici que formava part, era un annex del monestir i no està, doncs és... Les noves tecnologies són claus i ens hem d'adaptar també als museus.
Que siguin per sumar, no?
Exacte.
Alfonso.
Absolutament, amb noves tecnologies. Amb el mòbil a la mà i el que dèiem abans, amb temes de sostenibilitat, en lloc de ficar petits castells explicant l'obra i tal, amb el mòbil, trobant informació, trobant comparacions, trobant la història d'aquest autor, trobant unes altres obres i averiguant allà mateix què és el que passa.